Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Bona tarda, estem de nou a la República de Ràdio Sant Vicenç. Avui parlarem d'un tema bastant diferent als que he tractat fins ara, l'alletament matern. Diferent, però que té a veure amb molts aspectes socials, culturals, econòmics, segurament. A la meva generació, quan teníem fills, la mare els donava la llet fins quan podia, o millor, fins que tenia que tornar a treballar al cap de 3 mesos. No hi havia període de dedicació del pare que reingressava la feina immediatament de parir la dona. Tenia només 4 dies, si no recordo malament. Els avis treballaven també, en la seva gran majoria, perquè es tenien els fills de més joves. I entre la feina, la poca dedicació de temps que es podia donar i la manca d'ajudes institucionals i familiars, la lactància materna era aviat substituïda pel biberó o per una combinació inicial dels dos, però que aviat feia que predominés i s'acabés imposant la segona modalitat. Ara, passada una o dues generacions, ens adonem de que la llet materna és més sana, hem aconseguit períodes de maternitat i paternitat molt més importants i sembla que les famílies que decideixen tenir fills ho fan de manera molt més conscient i preparada. Tot i així, hi ha dubtes que tractarem d'esclarir durant aquest programa. Per parlar de tot això, tinc aquí entre nosaltres a Sònia Álvarez, ella és mestra infantil d'una escola educadora i mare d'una nena de 4 anys, lactant durant uns anys. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
També tenim Jordi Rico, ell és infermer i assessor de lactància materna. Treballa a la sanitat pública. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda, Alfons.
I també tenim a Joana Bec, ella és mestra d'educació especial i és mare d'una nena de 4 mesos que està lactant i que hem acabat d'escoltar fa un momentet. Bona tarda, Joana.
Bona tarda.
I, bueno, com a conductor del programa, pues, en teniu a mi, normalment, que sóc el que, junt amb el Maxi, quan pot el Maxi, fem el programa de la República, Alfons Bec. Comencem, doncs, per una pregunta general. Fins a quin punt és important pel nadó mamar la llet materna? Bé, com és un tema general, no sé, qui vulgui, qui cregui que val la pena que encetar el tema, endavant. Què comencem? Els experts o per la...
Jo. Bueno, a veure, en principi, clar, evidentment, bueno, és important, bueno, totalment. O sigui, a veure, avui en dia sabem, per estudis i per molta bibliografia i molts estudis que ja fa molts anys que s'han anat fent, doncs que la llet materna, per propietats, per qualitat i per moltíssims aspectes més, és el millor aliment pels nadons i pels infants petits, ja no només pels nadons, sinó pels infants petits, vale? Perquè l'Organització Mundial de la Salut recomana que la lactància materna sigui exclusiva fins als 6 mesos i, juntament amb altres aliments, fins als 2 anys o més. Vale? I em sembla que aquí entre nosaltres tenim algun exemple d'una mamà que ha donat el temps, el pit, bastant més de 2 anys. Llavors, és important en tots els nivells, a nivell físic, fisiològic pel nadó, pel seu desenvolupament, a nivell físic, a nivell psicològic i també a nivell emocional. Per tant, a tots els nivells la lactància materna és el més recomanable i el que realment hauria de ser la primera opció per part de totes les mares. Si voleu, després anem aprofundint una miqueta, però bueno, jo penso que els estudis i la bibliografia i els estudis científics ho deixen claríssim i no hi ha lloc a dubtar.
Sònia, sembla que t'introduïa a que poguessis parlar tu sobre la teva experiència. Ens ho pots explicar, si us plau?
Doncs sí, jo vaig estar allà tant a la Maria fins als 2 anys i mig, 3 anys, més o menys. Els inicis van ser durs, van ser difícils, perquè jo tenia molt clar que volia donar pit, perquè només des del primer moment que em vaig quedar embarassada doncs vaig començar a llegir molt al respecte, moltíssim, molts llibres, molts articles, i per mi era l'única opció. Sabia que potser m'havia d'esforçar, però ho tenia molt clar que jo volia fer avortament matern. Però clar, no? Les mares ens trobem amb molts problemes. Sobretot les mares primerenques, no? Doncs venim de que el nostre entorn no està acostumat a que una dona es tregui el pit en qualsevol moment, en qualsevol espai i pugui alimentar el seu infant, o no, li doni el pit.
Això només... a Europa, Amèrica Llatina, per exemple, això ja canvia, aquesta idea.
Sí, però l'entorn no ens ho posa gens fàcil. Per això, no, per començar, això. Després, bé, les nostres referents, que podrien ser les nostres mares, a l'època, jo soc dels 80, no? I estava en plena època de tot el lobby de la llet de fórmula, que va fer molta feina, no? Va estar allà picant ben dur i va desprestigiar completament l'alletament matern per guanyar diners, no amb cap sentit de salut. I clar, els pediatres a la mínima problema doncs ja ho recomanaven. I a mi, per exemple, no em van donar el pit. Jo vaig néixer molt prima i sempre m'ho explica la meva mama. Sí, és que estava molt delgada i te hicimos un agujero en la tetina para que un saliera más leche y comieras más. Vale. No? Que en el seu moment doncs, ja està, vam pensar que era la millor opció i no s'ha de jutjar, està clar. Doncs això, no? Els inputs externs que et poden donar la teva mare, les teves tietes, altres mares que potser no s'han informat i han continuat amb la dinàmica que venien. Bé, no? I sobretot el fet de que moltes persones, moltes mares pensen que alletar et surt nat, no? Bueno, és a dir, no? Tu tens el teu bebè i com que ja està, te lo pondràs en el pecho i ja està, no? I és una cosa que també és social, ho has de poder veure, no? Jo me'n recordo molt de l'estudi que vaig llegir de que van fer al zoològic, no sé si eren goril·les o ximpanzés, ara no me'n recordo, no? Que tenien el problema que no sabien, els bebès que naixien no els alletaven i pensant, però què passa, no? Si això és una cosa que hauria de venir. I era perquè no veien altres primats alletar a les seves cries. I l'única cosa que van fer va ser posar una tele amb aquests primats donant el pit i ja només veient-ho, doncs la cosa ja va millorar. Doncs això també és un problema que nosaltres, no? Com a primats que també som, no? Animals, també...
Teletreball, no?
Clar, jo mai havia vist... Sí, les meves amigues havien tingut fills i no totes, de fet, bueno, no van alletar o pel que fos. Jo no tenia imatge de les meves amigues alletant. Jo no havia vist ningú mai, no, o no m'havia fixat, potser, donant el pit als seus infants, perquè com això, al carrer no ho veiem, les nostres amigues potser pues, busquen altres opcions, pel que sigui, és a dir, no s'ha de jutjar ningú, cadascú al final fa el que pensa que serà millor pel seu infant, no? Amb més o menys informació, perquè la informació està per tothom i si tu no ho vols saber, doncs endavant, no? Doncs això, jo em vaig trobar amb molts problemes. Ja embarassada em vaig apuntar a un grup de lactància, llavors allà, no sé, que ja dèiem, teníem la nostra assessora de lactància que ens ajudava molt i això ja em va fer, no? Doncs bé, està com més predisposada. Però després va néixer la Maria i va néixer en Frenet, curt, i oh! Llavors els primers 15 dies van ser molt difícils perquè no s'agafava el pit, a mi no em feia mal, però bueno, no agafava pes, saps que has d'anar al pediatre i no havia agafat el pes, el meu pediatre no era un pediatre pro lactància, llavors ja vaig sortir d'allà, em tienes que comprar esta leche de fórmula i tal, i darle tal, però jo, no, busquem un altre pediatre, no? Vam anar a la consulta del Carlos González i a partir d'aquí ja tot va canviar. Ja li va veure allò del Frenet, ja em va, no? Vaig haver de comprar-me el... per treure'm la llet, li donàvem la llet amb la... bueno, va ser tot un procés molt difícil. Però, o sigui, jo ho tenia molt clar. Jo volia que la meva filla s'alimentés amb la llet de materna perquè era la millor opció a nivell salut, a nivell, com heu dit, no? A nivell emocional, bueno, a tots els nivells. I vaig haver de fer un esforç molt brutal, no? De treure'm la llet, donar-li amb... Si donàvem amb un tu, amb el dit, bueno, no, perquè clar, tampoc podia agafar el biberó perquè ja no acostum... Bé, en fi, va ser tot un procés molt dur. Vaig necessitar molt acompanyament, però al final, mira, es va allargar. I bueno, ja ella encara prendria pit, però finalment, ves, no, la vida, no? Ja tens gairebé 3 anys, Maria, doncs potser ho hauríem d'anar deixant. I bau, vaig fer la manera més respectuosa que vaig poder o vaig saber. I ja està, i ho vam gaudir molt. I va ser una experiència molt xula, i tant.
Molt bé. Joana, tu tens una nena que té 4 mesos ara.
Sí.
Quina experiència tens i quina importància li veus a la llet?
Doncs just ara, mentre els meus companys doncs, estaven explicant les seves experiències i la seva opinió al respecte, doncs estava la Chloe allatant. I el que ha dit la Sònia penso que és un punt molt important, el poder compartir, el poder parlar, el poder confiar, el poder tenir una miqueta més d'informació que el que tu et puguis trobar en un llibre. Jo també vaig llegir molt, vaig demanar, doncs...
Perdona, allunya't una miqueta perquè fa com molt ressò i els altres apaguem el...
D'acord. Doncs... jo també vaig llegir força, vaig preguntar a les meves amigues perquè he sigut gairebé de les últimes. Sí que he vist altres amigues doncs, allatant, però un cop et trobes amb la situació, doncs hi ha petits aspectes que no saps massa com resoldre-ho. I en aquest sentit és molt important l'acompanyament, un bon assessorament, algú amb qui poder comptar, perquè també s'ha de tenir en compte que nosaltres estem també molt sensibles a nivell hormonal i hi ha situacions que ens sobrepassen. Llavors, un recolzament d'algú que ens sàpiga, d'algun familiar o d'alguna amiga que tinguis molt a prop, penso que és molt important. A mi, la veritat que no puc dir que m'hagi salvat, però penso que ha sigut un punt en què m'ha ajudat a tirar endavant la lactància. Jo també vaig començar amb una miqueta de dificultats amb la Chloe. No va ser a nivell de frenet, però sí a nivell motriu doncs no s'agafava bé, el meu muro poder era més gran, la nena més petita, i són coses habituals que passen i que és interessant doncs que si et trobes en aquest punt, poder compartir i poder parlar-me del tema per tirar endavant i que puguin anar passant el temps i realment puguis donar el pit de forma natural, tranquil·lament, com jo ara amb 4 mesos que té la Chloe, doncs puc donar.
Molt bé. Bueno, ja veiem que aquí estem de generacions diferents, no? I ara doncs, jo faré preguntes que tenen a veure doncs, encara amb dubtes, com a mínim, que hi ha i que interessa compartir i poder, diguem, clarificar coses, no? Per exemple, s'ha d'acostumar el bebè a uns horaris determinats? A veure, perdoneu, perquè m'acaba de comunicar que el recording, o sigui que això s'ha anat, a veure, s'ha anat el... la gravació. A veure què passa aquí.
Aquí diu rec, a la meva ordinador, que s'està gravant.
On ho diu? Jo no ho veig.
Ara s'ha tingut.
no se puede iniciar, no se pudo iniciar la grabación. Ahí. A veure, tornem.
I pos l'altre pit.
És que no.
Com t'agrada la campana.
Ah, ara. No. Vale, vale. Bueno, com deia, jo vinc d'una altra generació i llavors, per aclarir dubtes i poder fer un diàleg entre generacions, que a mi em sembla important. Faig aquestes preguntes. S'ha d'acostumar el bebè a uns horaris determinats, com qui diu, per acostumar-lo a l'escola de la vida que li tocarà viure? O bé, hauria de ser barra lliure? Quins avantatges i quins inconvenients té cada posició? Jordi, ens pots aclarir... això?
I tant. Bueno, aquesta és una pregunta clàssica, però no per ser clàssica no és important. És molt important tenir clar que la lactància materna és sempre a demanda, sempre. Tots els intents de posar un horari a la lactància materna suposa un fracàs, perquè els nens no mamen amb un horari. I segurament la Sònia i la Joana ho poden dir perfectament. Els nens no tenen un horari. Tan bon punt són capaços d'estar 3 hores o 4 sense menjar com després volen mamar cada hora i mitja. Vull dir, realment els nens mamen a l'hora que ells demanen quan ho necessiten i se'ls ha de donar el pit quan ho necessiten. Per tant, és l'única manera de que realment la lactància funcioni. A més, el fet de que la lactància sigui a demanda també fa que el pit estigui ben estimulat i que la producció de llet sempre sigui l'adequada pel nadó. Quan intentem posar un horari, quan intentem reduir el número de tomes per interès de la mare o pel motiu que sigui, això repercuteix a mig termini en una probable disminució de la producció de llet perquè no estem deixant que el nadó reguli amb la seva demanda la producció de llet de la mare, perquè és així com funciona. Quan el nen necessita més llet, automàticament mama durant uns dies més sovint del normal i això acaba produint un augment de producció de llet en la mare. És el nen el que regula la producció de llet en la mare. Si no deixem que el nadó ho faci augmentant o disminuint la demanda, per tant, no estem ajudant a que aquesta mare pugui produir tota la llet que el seu nen necessita. I a partir d'aquí venen tots els problemes. No tinc prou llet, la meva llet no l'alimenta, el nen no guanya pes. Evidentment, hi ha altres problemes que poden influir, com bé deia la Sònia, un frenet curt. Hi ha altres problemes que poden dificultar la lactància. I és molt important detectar-los el més aviat possible per posar-li solució i que la lactància pugui continuar de forma satisfactòria. Però la lactància materna sempre, sempre és a demanda. Per tant, intentar posar un horari a un nadó que pren pit és un pas cap al fracàs. De fet, en els anys 70 i 80, gran part de que les lactàncies no es tirassin endavant era perquè, a part de perquè les mares no rebien cap mena d'ajut i perquè a nivell social moltes mares no tenien cap persona a prop que les pogués ajudar, la majoria de centres hospitalaris no tenien absolutament cap mena de protocol per la lactància materna, com sí que tenen ara, i els nens no estaven amb la mare a les 24 hores, com estan ara, sinó que els nens els emportaven a les famoses i conegudes nurseries, on cada 3 o 4 hores, quan ho decidia la infermera o ho decidia el metge, li portaven la mare, el fill a la mare. I, evidentment, aquest nen, quan arribava la mare, igual feia una hora que li havien donat un biberó perquè estava mort de gana i li havien donat un biberó i quan li portaven a la mare aquell nen no tenia ganes de mamar ni tenia ganes de res. I evidentment era gairebé una casualitat que alguna lactància tirés endavant. Per tant, va ser una època molt complicada. Com deia la Sònia, les persones que vam néixer als anys 70 i 80 vam ser persones que, bàsicament, si preguntes a tothom que ha nascut en aquestes dècades, pràcticament ningú ha pres el PIB, pràcticament. Molt poca gent, molt poca gent. I era per això, per la falta de suport, per la manca de formació dels professionals, per la falta de protocols adequats i per molts aspectes que tots, en la seva petita mesura, contribuïen a que les mares realment tinguessin molt, molt complicat donar el PIB.
Hola, em sentiu, oi? Bé, deixeu-me fer una mica d'advocat del diable, perquè al cap i a la fi, doncs, els fills que van néixer als 70 i 80 doncs, han tirat endavant i la prova sou vosaltres mateixos. Però vull insistir en aquest diàleg, no? Perquè a mi em sembla important. Aquesta manera de fer a demanda del nen no comporta també algun risc de que llavors el nen s'acostumi a unes pautes que més endavant no podrà seguir? Perquè bueno, la situació, estem parlant dins d'un sistema, no? Després hi entrarem, però vull dir, la disciplina amb el nen no compta amb aquesta edat. Jordi, endavant.
Bueno, la Sònia també volia, em sembla, també volia comentar alguna cosa. Bueno, jo molt breu, només diré, evidentment, la disciplina és important i a partir de certa edat s'han de posar certes rutines, el nen és important, però en l'aspecte de la lactància materna, a veure, la demanda del nen va variant amb l'edat. És a dir, el nen no mama de la mateixa manera un nadó de 2 mesos, que de 4, de 6 mesos, que de 8 mesos, que d'un any, que d'un any i mig. Cada nen té una demanda diferent en funció de la seva edat. I els nens passen per etapes en les que per algun motiu volen mamar molt sovint, doncs perquè és una època de canvis, perquè han començat a anar a la guarderia i se senten insegurs, perquè estan passant per una etapa en què separar-se de la mare per ells els suposa una gran angoixa. I tot això fa que en aquestes èpoques els nens puguin tornar a passar per una època, una etapa de major demanda de la que en aquell moment tenien. Vale? Però això, precisament, el fet de que el nen tingui aquest accés al pit que no sigui, que sigui a demanda, que no estigui limitat, és el que permet al nadó sentir-se segur quan està en un ambient que li és insegur, és quan l'ajuda a superar certes pors, és que el que l'ajuda a dormir-se quan li costa dormir, és el que li dona tot un seguit d'aspectes psicològics i emocionals, que, com deia al principi, l'alletament matern no és només important a nivell fisiològic i a nivell físic pel nadó i per la mare, sinó que li dona molt suport psicològic en aquest nadó i a nivell emocional, evidentment, també. No? I també a la mare, no només al nadó, perquè estem centrant molt la importància de la lactància materna pel nadó, però és molt important també realment la lactància materna per la mare. Realment té molts beneficis i no només a nivell físic. La Sònia sí que volia comentar alguna cosa, també, em sembla.
Sí, sí, evidentment la Sònia té ganes de parlar i ara li demano que ho faci, però també m'agradaria la seva opinió, sobretot a partir de la seva experiència, no? Com t'ho has fet?
Com ho he fet per allatar la Maria durant tant de temps?
Exacte.
Bueno, jo vaig fer
les dues coses, la teva opinió i la teva experiència de com t'ho has fet.
Jo, per poder allatar la Maria durant tant de temps, bueno, vaig agafar-me una excedència. Evidentment, és patètic, els permisos de maternitat que tenim aquí no afavoreixen que els infants puguin desenvolupar-se plenament, perquè la primera infància necessita que la figura d'afecció principal que acostumen a ser els pares i sobretot la mare, sobretot la tieta, necessiten tenir-te a prop per poder descobrir el món, per poder desenvolupar. Ja donis el pit o no? El necessiten tenir a prop. Però si dones el pit i vols continuar amb tots els beneficis que és donar el pit i vols continuar amb això que és tan bo i tan maco també, perquè des d'això també té una part molt important, no? De criança de la part emocional, de la part de respectar els ritmes de l'infant, que hem nascut al segle XXI i entenc que estem en el segle de la individualitat i de que cada vegada estem més deshumanitzats i més tirant de les màquines, però els infants no saben en quin moment neixen. Potser ells encara poden estar a l'època de les cavernes, no? A nivell de desenvolupament, i allà doncs, tenies a la mare sempre 24 hores i on anaves fins que ja caminaves. I si tenies una altra vegada gana, doncs t'apropaves i mamaves. És a dir, els infants això no ho han de patir. I s'ha de poder acompanyar tot el seu desenvolupament. I una part molt important del desenvolupament que et fa poder créixer amb unes bones estructures mentals és, ja està demostradíssim, és la figura de tenir un bon vincle amb la figura de l'afecció. I per això allò de la demanda. És a dir, has d'acostumar els infants a què? A ensenyar-los que el món és un lloc on jo ploro i no m'atenen? Ensenyar als infants que he vingut aquí a què? A que em deixin aquí tirat? I perquè, clar, ells no saben que tu estàs al costat perquè no ho poden percebre. Llavors, què passa? Que els infants es creen amb certs recorreguts mentals, d'estructures mentals, perquè el que jo dic no és un xaman de la muntanya, no, és neurociència. Les estructures mentals s'estan creant en aquest moment. Llavors, si tu no atens el teu fill, si tu no li dones quan et demanda pit, perquè sigui, perquè té gana o potser perquè necessita sentir la teva olor, tocar la teva pell, perquè són emoció pura, són contacte, no tenen els raonaments que podem tenir adults, perquè viuen un món d'adults, ningú pensa en els infants, són diferents. Si ells ja s'estan creant amb aquestes estructures mentals, el que succeeix és que pensen que el món és un lloc hostil i ja creixen així, ja creixen amb aquesta ansietat de base. Llavors, passa el que passa, no? Pues, que salten per qualsevol cosa, que tenen 50.000 pors, que tu dius, però aquesta por de què la té? O estan moltes vegades, tu veus a infants, no? Que dius, és que està enfadat amb el món. I és perquè ja creixen, la seva estructura mental ja és així. És que el món és un lloc hostil i jo m'he de protegir perquè no tinc la figura més important que forma part de la meva vida, no m'atén. Llavors sóc jo que m'he de fer una curassa, perquè si no, no sobreviuré. I així és com anem. Per això és tan important poder atendre els infants. Per això és tan important lo de la demanda, que també té tota la part fisiològica de, clar, el pit necessita, no? És com una fàbrica. Va fent, i contra més demanda, doncs més fa, no? I contra més... Sí, però la part emocional, la part del vincle, és bàsica. És sentir-te, tocar-te, tenir-te, mentre estan allà al teu pit, t'oloren, et toquen el cabell, es relaxen... Ostres, és una base del seu desenvolupament molt important i s'ha de cuidar. I les coses, la vida és dura, ja ho sabran, que la vida és dura, ja s'acostumaran a tenir ritmes. I tant que s'acostumaran. És com dir, oh, mira, doncs saps què farem? Ho vaig llegir no sé on. Ja que han d'aprendre a conduir en 18 anys, mira, ara el posaré aquí al volant del cotxe, vale? I l'encendré i el deixaré que aprengui, ja que així quan tingui 18 ja sabrà, no?, de conduir. Ningú se li passaria pel cap, no? Però clar, aquí, el conductisme ha fet molt de mal. Sí, això és un altre tema. Ja està.
Bona.
Que m'enrotllo molt.
No, no, està bé, està bé. I a més contestes amb contundència. Joana, vols dir alguna cosa sobre això?
Jo estic molt d'acord amb tot el que diuen, estic en la mateixa línia. També m'agradaria doncs, posar una atenció en que realment els nadons, els futurs adults, ja neixen amb una capacitat i amb una intel·ligència i hem de, d'alguna manera, ajudar que tot això es desenvolupi. Realment, donant el pit a demanda, estem deixant que el nadó doncs, pugui dir quines són les seves necessitats, perquè qui millor que el propi nen o nena de saber què és el que necessita en cada moment, en aquest cas, quanta llet necessita, en quin moment la necessita. Seran futurs adults que decidiran, seran futurs adults que sabran doncs, millor què és el que volen. Ja de ben petits ja ho saben, ja saben que necessiten doncs, llet al cap d'una hora, al cap de dues hores, perquè tenen aquesta necessitat i més endavant doncs, també els ajudarà a tenir una relació amb el menjar que serà més sana, més saludable i que es basarà més doncs, en les seves pròpies percepcions.
Molt bé. Ara jo volia que... A veure si teniu dades. Sí, Jordi, et dono la paraula, però també vull introduir un tema
respecte al que deien
a nivell europeu.
Respecte al que deien la Sònia i la Joana, simplement dir que efectivament, i estic d'acord amb elles dues, que l'aspecte emocional de la lactància és superimportant, molt important. Pensem que els primers anys de vida d'un nen o d'una nena són els que poden determinar com serà la vida d'aquesta persona a nivell de salut, a nivell psicològic i a nivell emocional. Tot el que fem els pares en la criança d'aquests nens pot determinar de forma evident i claríssima el futur en la vida d'aquesta persona. Per tant, realment ens hem de prendre molt seriosament la criança dels nens en el sentit de, evidentment, no? Cobrir les necessitats que com a nadons tenen, perquè no les tenen perquè sí, no les tenen perquè, mira, no es desperta a les 5 de la matinada plorant perquè, mira, té ganes de tocar els nassos, no? Perquè alguna necessitat té, perquè ho necessita, perquè necessita menjar, perquè necessita l'escalfor de la mare o del pare, perquè necessita sentir que estan a prop, perquè necessita saber que està acompanyat, que no està sol. I tot això, si ho cobrim, el que deia la Sònia, estem creant unes estructures mentals que ajudaran a que aquesta persona, a nivell psicològic i emocional, creixi com ha de ser. Si no, comencen a haver-hi mancances en determinats aspectes psicològics i emocionals que després, en el futur, apareixen d'alguna o altra manera.
Sí. Bueno, i ja per acabar de completar, diguem, aquesta importància, la part negativa, diguem, avui en dia detecteu que hi ha algun estigma cap a les mares que decideixen donar el pit a qualsevol hora? Encara està mal vist això o com ho veieu?
A veure, jo penso que el que està mal vist encara, i jo penso que la població i la societat encara no està acostumada, és a veure a nens de certes edats mamar. Això la gent no està acostumada. La gent pot veure molt maco i fins i tot entén que un nadó de 2 mesos, de 3 o de 4, com la Chloe de la Joana, mamin. Però a partir de 6 mesos, o sobretot inclús a partir de que ja comencen a tenir algunes dents, la gent, un nen que, o que gategen o que ja gairebé caminen, la gent no entén. O sigui, els és com una cosa molt rara veure un nen que camina que encara mama. O ja no diguem si és un nen que ja parla i que li demana clarament a la seva mare que vol pit. Doncs això la gent realment no ho entén. I de fet, moltes mares que tenen nadons, ja, nens ja grandets, que ja van a la guarderia o que ja comencen a anar a l'escola i que encara mamen, la lactància materna és una cosa que encara avui en dia queda molt reservada per la intimitat de casa. És a dir, se li diu al nen, ara no, carinyo, quan arribem a casa. No és tant perquè la mare, a vegades sí, és perquè en aquell moment doncs, la mare no pot i ell té pressa per arribar a casa perquè ha de fer algun encàrrec, però a vegades és simplement per no haver d'aguantar els comentaris de la gent de dir, aquest nen encara mama, amb lo gran que és, i no només comentaris cap a la mare, sinó que a vegades inclús hi ha persones que es creuen amb la llibertat de fer-li comentaris als nens, de dient-li, en el sentit de has de veure amb lo gran que ets ja i encara prens el pit de la mare, no? Que no veig que ja ets un nen gran i els nens grans ja no mamen. Doncs, bueno, comentaris d'aquests que podríem pensar que ningú se li acudiria fer-lo a ningú, que a més no coneixen de res, hi ha gent que s'atreveix a fer-los amb el mal, entre cometes, que pot fer un comentari d'aquests a la mare o inclús, bueno, per sort, els nens petits aquests comentaris ni els hi fan cas, no? Però en el sentit de que realment la gent moltes vegades es creu amb el dret d'opinar d'una cosa que realment no hi té cap dret d'opinar, perquè és una cosa que depèn de la mare i del seu fill, de ningú més. Per tant, la decisió de prendre el pit o de donar el pit a certa edat o fins a cert moment és decisió d'ells dos, no de la veïna del quart, ni de la veïna ni de la companya de l'escola del nen. Vull dir que realment, en aquest sentit, bueno, això dificulta, doncs, a vegades que les mamàs a vegades allarguin més la lactància.
Sònia, volies dir alguna cosa sobre això?
Bé, jo vaig donar-li al pit a la Maria això fins als 2 i mig, 3, més o menys. I sí que és veritat que...
Deuria sentir bastants comentaris, doncs.
Molts, molts, moltíssims, infinitat. A partir de l'any, potser, no, la gent ja... Ui, tan gran, i encara li dones el pit? I jo sempre contestava, sí, és que l'Organització Mundial de la Salut diu que, bueno, els 2 anys és el mínim, però del màxim el que la mare o l'infant vulgui. I de moment jo tenia clar que els 2 anys els faria segurament si la Maria volia continuar, i a partir d'aquí, doncs el que, això, fins que ella em digués, mama, doncs, bueno, que ja no te'l demandés, o que jo mateixa ja veiés que, bueno, no, pel que sigui, no? Que ja no... I finalment vaig ser jo la que va pujar, perquè va posar fi a la lactància. I sí que és veritat que quan ja tenia 2 anys, a partir dels 2 anys o així, li vaig començar a posar més límits, no? Doncs, Maria, potser al carrer no, quan arribem a casa, o només per dormir, carinyo. Sí que li vas posar límits, perquè per molt que hagis llegit, per molt que tu tinguis unes conviccions X, al final formes part d'una societat i vas rebent missatges, no? Inputs de i tal, i tenir... I al final, pues, amb això com amb altres coses, eh? Acabes caient, no? I ho deixes en la intimitat. Doncs sí, per no escoltar certes coses, perquè està clar que s'alimenta també d'altres aliments i que el pit ja no és tan imprescindible com punt que el primer any de vida, i ho vas deixant sobretot per això, perquè la societat t'empeny a deixar-ho. I això també et fa sentir malament com a mare, perquè tu saps que no estàs fent res que sigui dolent. Tot al contrari, estàs fent alguna cosa que és molt profitós pel teu fill. Però al final l'acaba passant. I sí, és una mica una pena, eh? Però és veritat. Això que ha comentat és veritat. És moltes vegades per al sentit de jutjat i per estalviar-te comentaris.
I tu, Joana, encara que faci 4 anys, ai, 4 anys, 4 mesos, has rebut
doncs,
algun comentari o algun...
Doncs jo ara mateix hi pensava, amb tot això que dèieu, i la veritat és que no m'ho he plantejat. No m'he plantejat fins a quan m'agradaria o fins a quan seria necessari, però sí que veig que és important veure models diferents i veure persones, doncs, que han pogut allatar més o menys per tu poder decidir lliurement. Perquè si no, el que estàs fent, en lloc de tenir en compte el nadó o les seves necessitats, estàs, doncs, seguint el que et puguin dir, perquè les opinions et venen i les has de rebre, vulguis o no vulguis. I són opinions que, d'alguna manera, no et reboten, t'afecten, perquè moltes vegades són de persones properes, tot i que t'ho vulguin dir de bones i amb bona finalitat, són opinions que al final te les mires, no? Tot i que tu hagis llegit o no llegit articles, tu les tens en compte i aleshores poder informar-te bé per mi és essencial, com en d'altres punts, amb aquest tema de saber què és el que faré en un futur, què és, per on aniré.
Bé, tot això que dieu a mi em sembla molt bé, crec que està molt bé, però al mateix temps això planteja unes determinades condicions, perquè... Bé, tot requereix el seu temps i donar de mamar vol dir tenir condicions per poder fer aquesta funció tan important, tan necessària, però que socialment sembla que no està encara la situació, bueno, no està preparada la societat per això, o sí? I com ho veieu? I, per altra banda, Europa, no? Fem una comparació amb Europa. Com estem en relació a Europa? Perquè ara, darrerament, doncs, s'ha avançat, no? Hi ha més paternit, més dies, més temps de paternitat, però bé, la maternitat, que és qui ha de donar el pit, potser s'ha quedat estancada. Com estem des del punt de vista social i de reconeixement institucional respecte a la funció de criar una criatura, no? I per tant, de donar de mamar. Qui vulgui, qui tingui més dades, que... Jordi?
Bueno, a veure, és evident que la societat, i en concret la nostra, referint-nos a la nostra societat, la societat catalana, a l'estat espanyol, bueno, ja sabem quins índexs de natalitat tenim, dels més baixos d'Europa, si no els més baixos. I això penso que té una explicació, bueno, no una sola, en té moltes d'explicacions, hi ha molts factors que intervenen, però un dels importants i un dels que intervenen, penso jo, és que les polítiques de maternitat i paternitat i les polítiques de família en general d'aquest país fan riure, així directament. Està molt bé i jo penso que és molt important que el pare vegi igualada la seva baixa de paternitat amb la de la mare, que a poc es vagi igualant, però el que no podem deixar a la mare és amb una baixa maternal de 16 setmanes, quan l'Organització Mundial de la Salut està recomanant una lactància materna exclusiva de 6 mesos i continuar amb la lactància més enllà dels 6 mesos fins que la mare, fins als 2 anys com a mínim, i com deia la Sònia, fins que la mare i el nen desitgin. Vale? Per tant, les nostres polítiques de família no es poden limitar a baixes maternals tan curtes, amb ajudes econòmiques a les famílies, que bueno, no cal comentar-les perquè és igual, no cal comentar-les com són en comparació amb altres països, i que evidentment això fa que la gent prioritzi o no tingui temps de dedicar l'esforç i la dedicació suficients o tot el temps que ella desitjaria com a mare o com a pare a la criança del seu fill. Ja no em refereixo només a la lactància, perquè la lactància és una part de la criança. La criança inclou moltes altres coses. Per tant, jo diria que la nostra societat no dona importància a la criança dels nens. No li dona importància. Igual que tampoc no donem importància a la gent gran. I aquesta pandèmia ens ho ha demostrat. Què ha passat amb la gent gran? Han sigut els que més han patit, la gent que la proporció, la part de la població que més ha marxat, que més població ha mort. Bueno, en part perquè són més grans, però en part segurament perquè les polítiques de protecció d'aquestes persones no eren les adequades. Per tant, tenim un país, una societat que oblida els nens petits i els joves i oblida la gent gran. I una societat que té aquestes mancances ha de millorar molt, penso jo. I per tant, jo penso que, tot i que hem millorat, vale, ens queda un camí molt, molt llarg per recórrer als països d'Europa, països... Alemanya, Dinamarca, Noruega, Suècia, ens porten molts anys d'avantatge i tenen polítiques de família que això sí que són polítiques de família, no el que tenim aquí.
Perdoneu, deixem el torn a la Sònia, que té una organització més apretada.
Sí, endavant, Sònia.
Sí. És el que abans comentava, no? Amb les baixes de maternitat que tenim aquí és molt difícil poder fer una lactància prolongada. Perquè si t'has de reincorporar els 4 mesos, o bé t'estàs traient llet cada 2x3 aquests 4 mesos davant i tens un bon banc, o la cosa, clar, els infants continuen demandant llet i al final doncs acabes amb el biberó, fórmula, i és acabar amb la lactància, pràcticament. I la lactància és un pilar bàsic i fonamental de salut, està clar, que s'hauria de lluitar per la lactància també des del govern, no? Com a un tema de prevenció de salut. Però també és el que comentava el Jordi, no? El tema de la criança, de que es té els infants en aquest país, els, bueno, amb el Covid també se'ls ha oblidat, no? Que encara ells no podien sortir de casa i estaven confinats i en canvi els pares estaven oberts i podies anar a prendre't una cervesa, no? Mentre tu fossin adults, doncs ala. I els pobres infants, setmanes i setmanes a casa sense poder sortir quan els nens són moviment i el seu cervell es desenvolupa amb el moviment. I els teníem aquí tancats a casa. I estem molt, no se'ls té en compte en res. I després, clar, quan són adults, passa el que passa, no? Tot això de la base, que és tan important, doncs aquí és quan surten, no?, les coses. Si al final volem avançar com a país, volem avançar com a societat, ho hem de fer des d'aquí, no? Des de la base, no? De donar-li valor a poder estar amb la teva mare, amb el teu pare, que ho puguin fer tranquil·lament, sense haver d'estar patint econòmicament, que puguin dedicar-te temps. Jo m'encanta molt, per exemple, els espais familiars, on les mares, els pares poden anar amb els infants i allà doncs fas una mica de tribu, no? I veus altres mares allà tant. I a vegades tu estem molt soles, les mares, molt soles. I tenim problemes, que totes tenim els mateixos problemes, però com no ho pots compartir amb ningú o com no ho has vist, se't fa tot una muntanya, perquè estem soles, molt soles. No donen valor a la criança i menys a la lactància. Perquè a vegades tu t'esforces. Jo em vaig haver d'esforçar molt. Vaig haver d'estar donant, traient-me llet. Mentre jo em traia llet d'un pit, doncs la meva parella li estava donant amb el dit. Va ser un esforç molt brutal. I no us podeu imaginar la de vegades que tothom em va dir, Sonia, però per què t'esforces tanto? Dale un biberón. Però no us ho podeu arribar a imaginar. Va ser molt dur per mi. Molt. Però jo sabia que era el millor per la meva filla. I vaig haver d'escoltar infinitat de vegades. Pues cógete, vete a la farmacia y cógele un biberón y ya está. Mira, tú te has quedado con biberón y aquí estás viva. Sí, ho entenc, però clar, jo vull fer aquest esforç. També, no? Això de, ja està, ràpido, aprende inglés en una setmana, adelgázate 10 kilos en 3 meses. ¿Por qué te vas a esforzar por esto? Tampoc has donat valor, no? És com, és una cosa molt sistèmica. Jo crec que seria bo poder-ho canviar, però clar, això és com molt idíl·lic.
Potser estem, el problema és que estem en una societat en la que els valors van per un altre camí. És tot el que rendeixi diners, allò és valorat, i en canvi tot el que es valori les persones, els valors humans, això no importa tant, no? Tenim una educació també molt pensada de cara a què és el que s'ha de produir, no? Molt poc humanista i clar, això es nota, es comença a notar amb la mateixa criança, no? És a dir, que si total els fills han de ser un engranatge per, no? Per la producció, pues, però clar, ara el Covid ens ha aturat tot. I és un bon moment per reflexionar i per veure què hem de posar al primer i què ve després, etc. No? Joana, com ho veus? No se't sent. Ah.
D'acord. Dic, doncs jo agafaré el fil anterior i plantejàvem una miqueta el temps que podíem destinar a la lactància. Jo, doncs, quan em vaig quedar embarassada, em vaig plantejar què és el que volia per el meu futur bebè. I llavors vaig començar a estalviar, vaig haver d'estalviar molts diners per poder tenir una miqueta més de 4 mesos. Ara mateix jo estaria deixant a la meva filla de 4 mesos amb una llar d'infants perquè jo hauria de tornar a treballar. No es té contemplat la importància i això repercuteix a nivell familiar, a nivell econòmic i qui sí que pot doncs són doncs unes classes determinades. La resta doncs segurament no s'ho pugui permetre. Jo he deixat de banda doncs a nivell econòmic altres prioritats per poder tenir aquest temps que penso que la meva criatura necessita.
Molt bé. Sí. Te n'has d'anar, si vols acabar amb algunes parauletes. Sònia?
Bé, no, donar-vos les gràcies per convidar-me, no?, per poder donar la meva opinió, humil opinió. I bé, això, encantada d'haver estat aquí amb vosaltres. I si voleu convidar per un altre dia, doncs encantada també, d'acord?
Molt bé. El tema dona de si, per tant...
I tant! Sí.
Segurament ho haurem de repetir un altre
Perfecte.
Dia.
Perfecte.
Gràcies, Sònia.
Moltes gràcies.
Molt bé.
Adéu, Sònia.
Adéu, gràcies.
Bé, Jordi, tu com ho veus? Això amb el tipus de societat en el que ara ens haurem de plantejar, no?, amb aquesta pandèmia, perquè canvien moltes coses, no?
Clar, jo penso que, a veure, diuen que els moments de crisi són moments d'oportunitats també, no? Són moments en què ens podem plantejar un canvi o en què veiem la necessitat més clara d'un canvi, d'un canvi de rumb, de canviar la nostra orientació a nivell individual i a nivell col·lectiu i a nivell de la societat. El que passa que jo volia ser optimista, però em temo que tornarem a caure o almenys els lobbies i els poders que tant interès tenen en que continuem amb el rumb que portàvem fins ara, tenen molta força, tenen moltíssima força, i a no ser que realment com a societat ens adonem compte de que realment pel camí que estem portant a nivell d'una societat absolutament individualista que deixa de banda a les persones pobres, a les persones més vulnerables, que realment està només preocupada pel tema econòmic i pel mercat. I, evidentment, si la sortida d'aquesta crisi acaba com la crisi que vam tenir el 2008, pues segurament continuarem pel mal camí i, bueno, ja ho diuen alguns experts, que aquesta pandèmia, si continuem de la mateixa manera, no serà la primera ni serà l'última. I que vindran més, ¿vale? Perquè la manera que estem, el moviment, la manera com ens movem, hi ha una sèrie d'aspectes que realment no, com a societat no fa que anem pel bon camí. I això que dèiem, no? El fet que no donem importància a la criança dels nens, a la criança dels nadons, és un altre aspecte més de tot aquest conjunt d'aspectes que realment la nostra societat està mancada, no? I que realment hem de fer una volta de 180 graus si volem que les coses comencin a anar millor.
Bé, jo com a avi, a part de conductor del programa, també m'ha sobtat una mica la força amb la que la Sònia deia és que les mares ens sentim soles o ens hem sentit soles. I crec que això és un aspecte que afecta a tota la humanitat, no? És a dir,
en canvi, al fons, l'entenc perfectament.
Si la criança és un tema només de les mares, malament anem. És un tema del conjunt de la societat, del conjunt de les generacions, però també, seguint fent d'advocat del diable, resulta que tenim que aquestes males condicions institucionals, econòmiques i del sistema, perquè al cap i a la fi és un sistema que està establert d'aquesta manera perquè els rics cada vegada siguin més rics i els pobres cada cop més pobres. No? Llavors, això arriba a afectar, clar, a les mares, però també a les altres generacions que estan al voltant. Perquè, bueno, com a avi, doncs jo he escoltat, no?, molts avis doncs que diuen, sí, mira, clar, és que ara em tinc que dedicar a ajudar o anar a buscar el nen al col·legi o etcètera, no? Patatim, patatam, de coses que, diguem, hi ha una part voluntària que es fa per amor, perquè es considera que es vol aquella criatura, es vol els fills, etc. Però hi ha una altra part que és obligada, perquè si no les generacions que tenen fills en aquests moments no se'n poden sortir. I aquí això és un problema que, ja que ho estem parlant dins d'aquest programa i segurament escoltin molts avis i àvies, doncs també crec que val la pena socialitzar-ho i veure que o ens en sortim tots o anem tots malament.
Només un incís a això que deies, Alfons. Aquest matí he assistit a una altra videoconferència d'un moviment cristià de l'ACO, de la Acció Catòlica Obrera, i precisament feia una ponència una persona de Madrid, vale, que està molt posada, treballa molt per persones vulnerables. I ella ha dit una cosa que realment jo he trobat superinteressant, en el sentit de que hem de tirar i hem de tendir i hem d'anar cap a una societat que doni, que sigui la societat de les cures. És a dir, on l'important sigui la cura de les persones. Cuidar els nens, cuidar la gent gran, tenir present lo important que és la sanitat, l'educació, tot el que importi la cura i la protecció de les persones i dels infants i de la gent gran. I això farà que siguem una societat millor en tots els aspectes. Tot el que sigui tirar cap a l'individualisme, l'important sóc jo, que consumeixi, vinc a consumir, tot això ens porta a consumir de forma desmesurada, a perjudicar el medi ambient, que seria l'altra gran crisi que tenim. Ara la tenim una mica aparcada, però no està pas oblidada, que ja ens l'anirem trobant. I tot això, si no tendim cap a una societat on se li doni importància a les persones i a la cura de les persones, doncs, sentint-ho molt, ho tenim magre.
Molt bé.
Joan.
Jo volia dir una petita anècdota.
Breument, perquè ja el temps s'ha
passat
a sobre.
D'acord, una pinzellada de la idea que m'ha sorgit. Ara, com a mare, he pogut entendre la importància que és a nivell també econòmic el fet de poder disposar de temps pels futurs adults. És a dir, pels nadons. No és, una mare que s'ha quedat a casa, una mare que no ha treballat, sembla que no hagi produït, no hagi fet res per la societat a nivell econòmic. I és tot el contrari. Jo ara em trobo en una situació de dir mudança i criança. Jo vaig prioritzar doncs, el fet d'estar amb la meva filla quan era molt petita. I és un símil amb el que passa a nivell doncs, de pensament del treball i de producció econòmica. Criar una criatura, un nadó, un nen, un futur adult, és penso, una aportació molt important en aquesta societat.
I fins i tot econòmica. És una inversió, la millor inversió que es pot fer. Bé, el temps, com sempre, es fa curt amb aquest programa de la República. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Joana. I
gràcies a vosaltres.
Haurem de seguir amb el tema més endavant. I compto amb vosaltres.
Molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.